benvinguts, passeu, passeu, a les 6:02, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Adiós de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. En la edición de hoy los ánimos de nuestro equipo están alentados por el resultado de las elecciones del pasado 24 de mayo de 2015. ¿No es así, Josep Martínez?
Sí, Enrique, continuem molt contents. Els resultats han superat qualsevol expectativa. Ens hem llevat de damunt a la dreta en la majoria de les institucions. Per la part que més ens toca, ens hem llevat a la dreta de l'Ajuntament de València. Era una situació realment angoixant la que vivia aquesta ciutat. És veritat que els nous partits tenen grans reptes, ja veurem com ho solucionen, però nosaltres des de Car Revolta sobretot volem insistir en que anem a continuar amb el treball dia a dia en el carrer des dels moviments socials per consolidar una democràcia realment participativa i radical. Bona vesprada, amigues i amics. Passo a comentar-vos el que tindrem avui en el programa, el Déu de Santa Teresa. En primer lloc, Adeli Martínez entrevistarà la periodista Violeta Tena i parlaran sobre resultats electorals. Després, el mateix Adeli ens portarà, com és habitual, les músiques del País Clandestí i, finalment, vos comentarem la programació de Car Revolta per a la pròxima quinzena.
Amics, tenim amb nosaltres a Violeta Tena, periodista de la revista El Temps i també membre de l'executiva de la Unió de Periodistes Valencians, en la que analitzarem les eleccions del passat diumenge. Bona vesprada, Violeta.
Hola, molt bona vesprada, què tal?
Molt bé, ens agradaria iniciar la xerrada amb una valoració ràpida, amb una paraula, una frase curta, de resultats dels diferents partits. Comencem amb el PP.
El PP, 20 anys després, final de règim.
PSOE?
PSOE, en mans de Mònica.
Compromís?
Compromís, avui comença tot.
Ciudadanos?
Important sortiment, però no necessitat de comptar amb ells.
Podem?
Podem, l'hora de la definició.
Esquerra Unida?
I Esquerra Unida, malauradament, l'aritmètica electoral és molt injusta amb aquesta formació.
Ara passem a parlar un poquet més concret de resultats. Com valores els resultats a l'Ajuntament de València?
Els resultats a l'Ajuntament de València són segurament una de les coses més significatives que ens deixa aquesta nit electoral del 24M. La derrota del Partit Popular, d'alguna manera les enquestes ja l'havien anticipada, però el que ha resultat tota una sorpresa ha sigut els boníssims resultats que ha aconseguit Compromís, convertint-se en la segona força política dins l'Ajuntament contra tot pronòstic. Tot apunta que per primera volta València podria tindre un regidor nacionalista, sens dubte una fita històrica.
I quins reptes haurà d'afrontar el nou govern local, presumiblement, com has dit, dirigit per Joan Ribó?
Encara caldrà veure qui es posa al capdavant de l'alcaldia, però en tot cas els reptes són molts, però jo crec que un de molt important i de principal després de 24 anys de govern de Rita Barberà serà un canvi d'actitud. Hem vist com en els últims anys ha instal·lat en el poder Rita Barberà i el seu equip de govern, pues, han fet del nepotisme i de les males maneres la seva forma de governar. És hora d'obrir calaixos, obrir finestres i deixar que córrega el vent. Per tant, jo crec que eixa és una de les coses més importants, canviar d'actitud i després multitud de coses. Una d'elles, per exemple, com gestionar la qüestió de l'horta moratòria i si fem una moratòria, què fem amb aquest espai periurbà? Què fem amb la qüestió dels pisos buits? Hi ha una multitud de coses a les quals haurà de fer front el pròxim govern municipal.
I respecte als resultats autonòmics?
Pues els resultats autonòmics també, com a l'Ajuntament de València, sens dubte històrics. Després de 20 anys el Partit Popular ha perdut la seva hegemonia, però al igual que he dit en la qüestió de l'Ajuntament de València, crec que allò més destacable i allò que més ens ha sorprès a tots ha sigut els bons, boníssims resultats de Compromís, que es converteix en la tercera força política, amb un total de 19 diputats. A totes les enquestes el situaven com a cinquena força, per darrere de PP, PSOE, Ciutadans i Podem, però en aquestes últimes setmanes jo crec que sobretot l'efecte Mònica ha permès millorar molt, moltíssim els resultats. I a partir d'ahir, sobretot, un nou escenari. Òbviament, el PSPB, que hauria d'estar en disposició de liderar el govern, però la poqueta diferència de diputats entre socialistes i Compromís, cal recordar, PSOE té 23 diputats per 19 de Compromís, doncs farà que les negociacions segurament es compliquen i Mònica Oltra com Ximo Puig doncs aspiren a liderar el nou govern. Per tant, ahir caldrà demanar a cadascun d'ells pues, altura de mires i capacitat per mirar per allò que desitja el poble valencià.
Com s'haurà de pactar tant en l'Ajuntament com en la Generalitat, quin tipus de pactes creus que es donaran? De legislatura, pactes puntuals, pactes de govern?
Opine que després de 20 anys els partits que ara estan en disposició de governar cal demanar-los altura de mires. En aquest sentit, seria el moment de deixar-se de personalismes i sobretot pensar en el bé del país. Què vol dir això? Això no vol dir ni que Mònica ni que Ximo Puig hagin de renunciar al càrrec de president, però sens dubte caldrà mà dreta i mà esquerra per saber durar bon port aquests resultats electorals. Des del meu punt de vista, allò lògic seria que Joan Ribó governara a l'Ajuntament de València amb el suport del PSOE i pot ser l'abstenció o l'acord puntual de Podem, encara que caldrà veure si el PSOE està disposat a que les seues cicles queden lligades a les de Podem. I allò lògic també a nivell autonòmic doncs, seria que Ximo Puig doncs, fora el següent, el pròxim president de la Generalitat en substitució d'Alberto Fabra, però que hauria de tenir també un contrapès molt fort i Compromís segurament doncs, tindre el mateix número de conselleries que els socialistes i òbviament faria falta el suport puntual de Podem o la seva abstenció en el procés de votació a les Corts.
Ara passem a unes preguntes més d'anàlisi de tendències. Violeta, quins motius sociològics creus que han propiciat aquest tomb electoral?
Jo crec que n'hi ha diversos factors. Un d'ells, jo crec que sorpresiu, ha sigut la fragmentació electoral. Segurament fa any i mig a l'estat espanyol ningú no pensava que més enllà del PP, PSOE, els partits nacionalistes i potser Esquerra Unida podien haure vida. En l'últim any i mig hem assistit al sorgiment de dos partits que estan cridats doncs, a trencar aquest esquema bipartidista. Òbviament estem parlant de l'irrupció de Ciutadans i de Podem, uns per la banda de la dreta i l'altre per la banda de l'esquerra. Això, òbviament, fa que es disgregui el vot i que els resultats siguin molt més multipolars que no han estat fins ara. Això seria un element fonamental. L'altre, òbviament, jo crec que està íntimament lligat amb la corrupció. És veritat que el poble valencià, els ciutadans del País Valencià, no havien, d'alguna manera, penalitzat la corrupció fins ara. Va ser molt vergonyant, per exemple, fa 4 anys, quan el Partit Popular va obtindre majoria absoluta, a pesar de que sabíem que el president de la Generalitat estava involucrat en el cas Gürtel. Però sembla que la gent ha dit prou, i és que el degoteig de casos de corrupció és tan gran que al final la gent ha volgut optar per altres opcions. La llista és molt llarga, hem tingut el cas Gürtel, hem tingut Ripoll dimitit, Fabra a la presó, hem tingut Sònia Castelló que ha hagut de dimitir. Jo crec que al final la gent ha obert els ulls, s'ha cansat. També és un motiu, jo crec que d'optimisme, que la gent ha sigut de capaç de captar aquests problemes que eren un llast per al País Valencià.
En concret, a banda de la corrupció, creus que ha hagut altres motius pel càstig tan fort al PP?
Arran de tot el moviment 15M, concentracions a sol, etc., vam assistir al sortiment d'un electorat més exigent. Potser abans n'hi havia molta gent que simplement havia optat per desentendre's de la política, però, sens dubte, aquells moviments de presa de consciència van servir per a que molta gent es polititzara. Això, en el cas de Podem, s'ha traduït pues, això, en com un partit polític ha sabut canalitzar la ràbia que generava la situació cap a moviments polítics. Per tant, jo crec que assistim a l'emergència d'un electorat més exigent, que està més vigilant de l'acció dels polítics, i això obliga, òbviament, als partits polítics tradicionals a tindre més cura d'allò que fan.
I a banda del tsunami en l'Ajuntament de València, a nivell municipal, fora del Capicasal?
A nivell municipal, arreu del País Valencià, hem assistit a una marea roja-taronja que, sens dubte, capgira del tot el mapa electoral del País Valencià, perquè canvia València, però canvia Alacant, canvia Castelló. Bueno, caldrà veure com acaben els pactes, però en principi n'hi haurà canvi segur. Però és que també les ciutats mitjanes donen un tomb electoral absolut, un destacat seria Xàtiva, on afortunadament l'electorat ha passat factura al Partit Popular. La veritat és que faltaria més. En molts altres llocs assistim a canvis. N'hi ha possibilitats de canvi a Gandia, n'hi ha possibilitats de canvi a municipis com, per exemple, la Vall d'Uxó, seu d'Isabel Bonit. I la veritat és que, tot i que fragmentada, l'esquerra estarà en disposició de governar molts municipis. Per tant, realment assistim a un canvi absolut, fins al punt de que la Diputació de València podria caure en mans de l'esquerra.
Moltes gràcies, Violeta. Estem molt contents d'haver-te tingut així al Déu de Santa Teresa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hem tingut amb nosaltres a Violeta Tena, periodista de la revista El Temps i membre de l'executiva de la Unió de Periodistes Valencians. Anem amb les músiques del País Clandestí. Una pregunta reiterada entre els afortunats que hem gaudit del mític Brossa d'Ahir de Pep Laguarda és: i després de Brossa d'Ahir no va gravar res més? Resposta. Dos anys després, el 1979, Pep Laguarda gravà un disc a Barcelona en un dels millors estudis del moment amb músics professionals i que s'anomenà Plexison Impermeable. Aquest treball no veia la llum en aquest moment, misteriosament va desaparèixer la gravació, fins que el 2012 Dismedi publicà el treball en una cuidada edició, tant a nivell sonor com gràfic, amb il·lustracions de dissenyadors valencians. En Plexison Impermeable, la Guarda evoluciona des dels ambients bucòlics, hippies i psicodèlics de Brossa d'Ahir a sonoritats més pops, rock, tant en valencià com en anglès, amb tos de cabaret, music hall i fins i tot un ska calipso. Ara apreciem aquest gir estilístic mentre movem els malucs al ritme del rock melobotor.
La mirada em sangui la boca salada, la carretera banyada és molt més fosca ara, el sol encara no surt. Som mirada, la morta nit per poc t'agafa, cicatrius demanen aigua, no estàs anant enlloc, no estàs anant enlloc. La moto fuig sense saber, la moto fuig sense saber, sentia batre ben dins del seu cor, els baixos d'un transport meu o motor. Foradada, penses que ja és cansada de fugir de matinada, yeah, sense saber on anar.
Pel que fa a la programació, pues recordem que continuen fins al dia dimecres 3 de juny dues exposicions. Per una part, Instants Barcelona 2005-2007, fotografies d'Eduardo Luzzatti a la cafeteria. I per altra banda, també a la cafeteria, l'exposició Austericidi, obra gràfica a càrrec de la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute Extern. Dimecres 3 de juny tindrem Poesia per la Revolta. En aquesta ocasió presentarem el llibre, si no, de Rubén Luzón, que estarà acompanyat per Antoni Ferrer. I el dimecres següent, dimecres 10, projectarem el documental Abril al Cabanyal, crònica d'una resistència, de Sergi Tarín. I ens acompanyaran Tino Villora, de Salvem el Cabanyal, en un acte que estarà presentat per Lluïsa Cifré. I a la Delia ens contarà els tallers que ara mateix hi ha programats a Carrevolta.
Vos oferim aquests tallers, flamenc sense tacó, iniciació al ritme i els moviments més expressius del ball flamenc. Dilluns de 8 a 9 i mitja, dimarts de 12 a 1 i mitja. Vine a provar, la primera classe és gratuïta, impartit per Noé Serranilla. Telèfon 667-978-437. Telèfon 667-978-437. Escriptura terapèutica dijous d'11 i mitja a 1, aportació 10 euros per sessió. Informació i inscripcions, Amparo Beimunt, psicòloga clínica. Al mail amparo.beimunt@gmail.com o al telèfon 649-657-721. 649-657-721. També tenim el taller Escriptures Dramatitzades, dilluns de 10 i mitja a 12 i mitja. Al final del curs es realitzarà una lectura dramatitzada. El curs finalitzarà el diumenge 10 de maig. Aportació 35 euros al mes. La professora és Cefa Bernet, directora escènica i pedagoga teatral. El telèfon de contacte 676-361-133. 676-361-133. Biodança, dilluns de 7 a 9, amb el sistema Rolando Toro d'integració afectiva que afavoreix l'expressió orientat al desenvolupament dels aspectes sans de la persona. Impartit per Loto i Lucía, facilitadores de biodança. Aportació 50 euros al mes. Els telèfons d'informació són el 6777-6053, 6777-6053 o el 669-263-416, 669-263-416. El curs de conversa d'anglès és dilluns de 7 i mitja a 9, impartit per Meri. La col·laboració són 12 euros. La sessió, 40 euros al mes. Iniciació a la cistelleria, taller de manualitats en ratat, on aprendràs a fer cistelles només amb les mans. Des del primer dia realitzaràs objectes útils i bonics. Impartit per Marifé Navarro, dimarts de 10 a 1, aportació 32 euros al mes. Informació al 656-23-10-97. 656-23-10-97. El curs de tango com es balla a Buenos Aires, dimecres de 9 a 10 mitja, impartit per Luciano Blanco. 10 euros per classe, 35 euros al mes, la informació a Carrevolta. Yoga per a tots i totes, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, impartit per Enar Tardón, professora de yoga. Aportació 15 euros al mes. Acordió diatònic, dimecres, classes individuals, si cal sol·licitar hora, basat en el repertori tradicional, impartit per Amadeu Vidal, l'aportació 25 euros per classe. Informació al 620-58-28-78. 620-58-28-78. Pilates dijous i divendres de 2 i mitja a 3 i mitja. El mètode Pilates unifica la formació del cos i la ment. És un mètode apte per a totes les edats i els beneficis comencen a mostrar-se en 10 o 15 sessions. Impartit per Llanos Lozano. Col·laboració 25 euros al mes. Places limitades. Valencià, divendres de 10 a 11 i mitja, nivell elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez, aportació 15 euros al mes. També formem part de Voluntariat pel Valencià, on les parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar valencià, una manera positiva d'aprofitar el nostre coneixement de valencià. Informa't a Carrevolta o al web voluntariatpervalencià.org. Recordeu que oferim dinars i sopars. Es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor, envoltat d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Oferim també menús de migdia a 6 euros, pla de calent, amanida i beguda.
I fins així el programa d'avui. Esperem que vos hagi agradat i que continueu escoltant-nos també en esta etapa de més llibertat.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Señor Charlotte,
señor Belis,